Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Olot Televisió i a Ràdio Olot. En aquest dimarts, avui hem de parlar, evidentment, d'aquest primer aniversari del conflicte a Gaza, perquè ahir els carrers d'Olot es van omplir de gent exigint la fi, precisament, d'aquest conflicte que s'està emportant milers de vides humanes i que ara per ara té mal pronòstic perquè s'està escampant com una taca d'oli per al Pròxim Orient. Tenim un món convuls, certament. Tenim la guerra d'Ucraïna, que no s'ha acabat, encara que de vegades pugui donar aquesta sensació. Sigui com sigui, avui serà un dels temes que analitzarem amb la Marpa Montaner. Què tal, Marpa, com estàs?
Bones, Joel, molt bé.
Gràcies per venir. Ha anat bé l'estiu?
Sí, prou. Molta sí? feina.
Bueno, escolta, està bé, no?
Sí, sí.
T'agrada l'estiu per treballar o ets de les que prefereixes descansar quan fa bon temps?
Home, si pogués descansar, tampoc el que seria.
Ja sota un cocotero,
que diu. Sí, exacte.
Com estàs? Benvinguda, Susana Pagès.
Hola, gràcies.
Que bé que estiguis aquí.
Gràcies per poder tornar.
Dic que bé perquè per qüestions laborals no ens podies acompanyar. Ara ho hem pogut trobar un encaix, Fantàstic. Gràcies, benvinguda. L'estiu ha anat bé?
Sí, això sempre.
Sempre. Agustí Arbós, què tal?
Molt bé.
Gràcies per ser-hi.
A vosaltres per convidar-me una vegada més.
Tenim el, ara ho comentàvem amb micròfon tancat, tenim el món especialment mogut. Estem en una època especialment complicada. Avui el nostre tema de capçalera és aquest aniversari de la guerra de Gaza. Un any de guerra ha passat volant, les xifres d'un conflicte devastador que s'està estenent al Pròxim Orient. Des del 7 d'octubre del 2023, des d'aquell atac de Hamas sobre tropes israelianes, la situació s'ha anat complicant per moments. D'entrada, una anàlisi molt ràpid, Marpa, com ho veus? El temps passa, ens anem familiaritzant amb aquest tipus de conflictes i diguem que plou sobre mullat una vegada més, no?
Sí, crec que el genocidi del poble palestí, una de les coses més terribles que està passant és que tenim moltíssima informació, està sent plenament televisat i tot i així hi ha una inacció de la comunitat internacional que fa por. Mm-hmm.
Com ho veus, Susana?
Sí, que ha passat un any, no? Quedàvem, no? De dir, ja tornem a ser 7 d'octubre, llegia de testimoni d'allà, no? Ha passat 7 d'octubre i encara no hem curat el 7 d'octubre anterior, no? O sigui, ha passat un any i no és que estiguem millor, sinó que estem pitjor. Que vull dir, igual que tu ara deies al principi, no? La de la guerra d'Ucraïna, que a vegades sembla que ja estigui tot passat i no. Cada dos per tres ens estan arribant notícies de que segueix i segueix ben viva i segueixen passant coses, no? Llavors, és com un... Fins a quin punt nosaltres estem també deixant passar el temps i dient, bueno, ja se solucionarà, perquè queda clar que no s'està solucionant.
Agustí?
Sí, bueno, parlem ara de que portem un any, no, amb aquest conflicte obert, però és veritat que no és cap novetat. Recordo el 2021 que hi va haver una crisi de missils, de bombardejos en tota la zona de la franja de Gaza i també d'Israel en aquell moment, però és que és un conflicte obert des de fa més de 50 anys. Ens remuntaríem fins a la Guerra dels Sis Dies i segurament fins i tot a la dècada dels 50, un conflicte maltractat històricament per la comunitat internacional d'un territori, a més que és Pròxim Orient, hi ha convuls ja en el seu origen, com està concebut el dia d'avui. Recordem que tot allò al final el que eren era la zona siriana i més al nord eren colònies franceses, la zona palestina eren colònies angleses, i aquí a la fi, sobretot de la Segona Guerra Mundial, amb la caiguda dels imperis colonials, aquí el que es fa és un repartiment territorial clàssic europeu, més que europeu, de les dues grans potències europees que han sigut França i Anglaterra, que és dividir entre ètnies, col·locant-hi minoritàries al poder, etc. I amb l'agravant a la zona de Palestina, a més, amb tota la compra i entrada massiva de jueus ja abans de la Segona Guerra Mundial comprant propietats, i després de la Segona Guerra Mundial ja amb l'aval internacional com una espècie de premi per haver patit l'Holocaust. Tot aquest còctel Molotov mal gestionat i a més incentivat per les pròpies administracions, sobretot americanes, en èpoques que els hi ha convingut ja més des de l'Orient Mitjà, que és incentivar el moviment talibani i els moviments radicalistes islàmics per benefici propi en el moment per temes de guerra freda contra la Unió Soviètica, han fet un còctel Molotov que és insalvable, això. Malauradament t'ho mires i no se t'acudeix cap solució bona. I malauradament també creiem en aquells paranys de mica maniqueus, de dir, bueno, bons i dolents, i bons, al final realment ningú pràcticament dels que queden en aquests països era viu o havia nascut quan van començar aquests conflictes fa 70, 80 anys, i això és el que sap més greu, quan veus que canvien les generacions, però els problemes no només no redueixen, sinó que es dupliquen.
Bona reflexió, aquesta històrica que ens has fet, com a bon historiador, sobre un tema, perquè de vegades perdem la perspectiva de l'origen de les coses, no? Sobretot hi ha tota una generació que ja ha nascut amb el conflicte i, per tant, el té com molt interioritzat, però si hem d'anar enrere, el que deia l'Agustina, una mica és fruit de no haver fet les coses ben fetes en el seu moment i de no haver previst unes possibles conseqüències, no?
I que el conflicte se sosté perquè hi ha uns interessos geopolítics i econòmics darrere molt clars. És a dir, el pla d'expansió d'Israel dels últims anys i sobretot de l'últim any per acabar assentant un control sobre l'Orient Mitjà per tal després de controlar tot el que és el subministrament petrolífer no és un secret a veus. No és casual que el conflicte es mantingui, no és únicament una estratègia de l'Estat d'Israel per acabar amb l'amenaça amb l'amenaça de Hamas, sinó que té uns interessos polítics darrere que a més fan que hi hagi altres sectors involucrats, com pot ser Estats Units.
Susana?
Sí, perquè per exemple ara mateix això veiem que Estats Units segueix dient s'ha d'acabar, s'ha de pacificar, s'ha de posar, però en cap moment es posa, no? I s'hi posa de debò, sinó que és com un consell, no? Com una recomanació al final, no? I dius com hi ha un conflicte tan gran només és una recomanació, doncs això només s'explica perquè darrere hi hagin uns interessos econòmics, polítics que facin que vagin en aquesta direcció, perquè si no, no s'entendria la política que s'està fent servir des de, per exemple, els Estats Units en aquest aspecte.
Quin paper hauria de tenir Espanya sobre aquest conflicte? Perquè ara mateix vèiem a Álvarez que va fer unes declaracions sobre Israel, Israel tampoc li van agradar gaire. Sembla que tocar el món jueu és una mica perillós, no?, de vegades, o com a mínim et pot portar a problemes, sobretot a la branca econòmica, no? Els governs són molt prudents.
Sí, i és normal que ho siguin. Al final un país, ara em ficaré més, diguem, menys humanista, si em permeteu, una mica fer una reflexió més real del que passa, i els països al final quin interès tenen en donar suport a un país com Palestina, no? La veritat és que més enllà d'un tema moral, ètic o de creença, zero, no els interessa per res del món. Llavors, el fàcil és no dir gaire res, de fet, és el que fa la majoria, passar una mica de puntetes i seguir l'estela internacional, perquè al final aquest discurs ja té el marc als Estats Units, i aquí a Europa seguim a través de l'OTAN i no ens hi fiquem d'una manera diguem directa, perquè és que realment és que no ens comporta res positiu. Si te manifestes molt a favor d'Israel, et pots trobar amb descontent a part d'aquí la població. Et pots trobar amb temes a més de terrorisme fins i tot i de venjança per d'alguns col·lectius o de gent procedent de països àrabs que se senten traïts o que estàs defensant un genocidi contra el seu poble. I això pot generar molta tensió i molt malestar al teu propi país. I d'altra banda, si defenses molt Palestina, pots trobar amb uns càstigs econòmics i d'interessos en el mercat global. Per tant, com més de puntetes, que és el que fa la majoria de països, com més de puntetes hi puguin passar millor.
Marpa?
Sí, que la posició hauria de ser de condemna, està clar, no? El posicionament ètic que hi hauria d'haver davant de la catàstrofe que s'està donant a terme, i a més ja no és una qüestió de que et vulguis posicionar en un costat o no, és que organismes com les Nacions Unides apunten al factor genocida de tot el desplegament que està duent a terme el govern de Netanyahu. Però estic d'acord amb el que diu l'Agustí, al final l'interès econòmic i polític va per sobre del posicionament que hauria de ser correcte o que es volen arriscar a prendre els països.
Sí, perquè una mica és... O sigui, no podem tampoc creure que això, no?, que els països es mouen per l'interès de fer el que és ètic i el que és just, perquè si fos així ja no tindríem tots els conflictes que hi ha hagut, la majoria no existirien, perquè hi hauria unes condemnes, hi hauria unes reaccions i uns posicionaments molt més clars, i no hi són. I no hi són perquè el que preval no és l'ètica, el que preval és l'interès econòmic, l'interès polític, passar desapercebuts en un tema que el que deia l'Agustí, no? Què t'aporta a nivell positiu com a país, a part, o sigui, a nivell pràctic, no a nivell ètic, que això és un altre tema, no t'aporta, doncs llavors per què fer-ho, no?
Hi ha hagut concentracions a la ciutat d'Olot, de fet a moltes ciutats catalanes n'hi ha hagut al llarg de les últimes hores, i a Olot, precisament ahir al vespre, diversos manifestants sortien al carrer exigint la fi de la guerra.
Que és un conflicte que no ve d'ara, val? Sí que és veritat que el 7 d'octubre de l'any passat es va, diguéssim, com tornar més cru, no? Tot l'atac, però que és una ocupació que van fent mica en mica, l'estat d'Israel està fent mica en mica durant ja porta molts anys, val? I això, i el que volíem sobretot era homenatjar les víctimes també.
Que sigui conscient que és Israel que està cometent un genocidi contra Palestina i doncs intentar animar la gent dins de les seves possibilitats doncs, a participar i a fer pressió perquè aquest genocidi s'aturi, perquè a més l'estat espanyol hi té un paper clau, perquè malgrat que ha reconegut, Palestina segueix, bueno, sabem que segueix enviant armes aleshores. Fer conscient a la població d'això i intentar que s'aturi.
Dóna la sensació de que ha anat afluixant, no, el suport ciutadà a aquestes concentracions, Marpa. Es recordo quan hi va haver les d'Ucraïna o fins i tot quan hi va haver ara fa un any la concentració pel mateix motiu, hi havia molta més gent. Què està passant? Ens estem acostumant com a societat a aquest tipus de desastres?
Crec que en concret amb el cas del conflicte a la Franja de Gaza està passant que ens estem anestesiant de tan televisat que és. És a dir, si constantment estàs, la gent està rebent i veient imatges i està sent bombardejada amb imatges del genocidi del poble palestí, al final arriba un moment que no és que no t'afecti, però crec que molta gent pren la decisió de continuar amb la seva vida i ignorar el conflicte perquè no poden tampoc sostenir un dol continuat. I això també desmobilitza molt.
Susana.
Sí, abans ho comentàvem, de que realment estic molt d'acord amb aquest anestesiament general, en el sentit de que les notícies, els mitjans, de quanta gent estem sopant, veient imatges que s'estan donant directament de gent, traient gent de la runa. I això s'ha normalitzat, perquè és el que donen a la primera notícia de les notícies a l'hora de sopar, que són les 9 del vespre, no? Llavors, aquesta cosa, aquest normalitzar, aquest veure-ho, fa que al principi potser sí que us puguis estar molt enfadat, amb moltes ganes d'actuar, però llavors arriba un punt que ho normalitzes perquè al final l'ésser humà ho normalitzem tot per sobreviure. No? I és una mica això, i és el mateix que dèiem abans, amb la guerra d'Ucraïna, abans era com tot el rato, els llaços, el no sé què, i ara què? S'ha acabat el conflicte d'Ucraïna? No, s'ha pas acabat. Però per què? Per què ja no recollim? Per què ja no? No? Pues perquè, bueno, al final no podem estar sempre davant de tot, i en aquest cas és una llàstima perquè, clar, no ha afluixat el conflicte, al contrari.
Hosti.
Sí, té a veure, bueno, crec que s'ha dit molt. En línies generals, és veritat que és un producte de consum. Al final, les notícies i el fet de que al cap d'un any, qualsevol tema, al cap d'un temps, a la que baixa l'interès, també els mateixos mitjans també a mica acaben renunciant a parlar-ne, que és el que ha passat clarament amb Ucraïna. Ja no suscitava aquell interès del principi, que emplenava informatius durant setmanes seguides només parlant del tema, i una mica anirà passant el mateix amb aquest conflicte actual, que déu-n'hi-do jo trobo el que se n'ha parlat durant un any, perquè si ho fes la comparativa amb Ucraïna, un any després ja feia temps que no se'n parlava.
Segurament se n'ha parlat tant perquè el conflicte d'Ucraïna queda allà, però aquest es va escampant a altres països, no? I a mesura que es vagi escampant, doncs anirà sent notícia, perquè cada cop hi ha més països implicats i cada cop són més els països del nostre món que entren en conflictes bèl·lics. Per tant, veurem també com acaba tot plegat. Bé, a les últimes hores també hem sabut, ho publicava el Diari de Girona aquest cap de setmana, que cada dia roben més de 6 vehicles a les comarques gironines. La província és una de les que té una incidència més elevada d'aquest delicte, amb 44,3 casos per cada 100.000 habitants. En 6 mesos s'han denunciat 365 robatoris a vehicles. Agustí, tot això forma part també llavors d'aquesta percepció d'inseguretat que té el ciutadà, no?
Sí, jo sempre que vinc aquí sempre miro de dir que això de percepció ja cada vegada m'agrada menys sentir-ho, tot i que és evident, que si hi ha més delinqüència tens més percepció d'inseguretat, però jo sempre faig la mateixa reflexió: hi ha més percepció o hi ha més inseguretat, no? Al final, dues coses. Una, vivim en una comarca, en una província de costa molt turística, que fa que, sobretot mesos d'estiu, aquests tipus de robatoris o aquest tipus de delinqüència de robatori de cotxes, etc., és més habitual, en comarques molt més turístiques que en menys turístiques. I en segon lloc, el problema de tot això és la tendència. Podríem venir d'un índex molt més elevat, però si anéssim una tendència a la baixa, sempre això convida a l'optimisme. S'estan fent les coses bé, estem reduint la delinqüència. El problema és que ens estem acostumant a acceptar estadístiques a l'alça pel que fa als robatoris, a la inseguretat, a la delinqüència, etc. Aquesta és la gran preocupació que hauríem d'estar tenint ara mateix.
Susana?
Sí, perquè al final és una mica el problema aquest, no? Que si va creixent, no? Dius, és quan llavors augmenta una mica el que deia de la percepció, que jo també no hi estic d'acord, en el sentit d'anar dient percepció, percepció d'inseguretat, bueno, a veure, la percepció és una cosa molt no, subjectiva al final, perquè llavors si anem fent la bola més gran, al final ens creiem aquí que hi ha una inseguretat, que no, que hi ha atracaments al carrer cada dia, no? I això no tampoc és veritat, no? I en canvi sí que hi ha interessos de gent de perquè hi hagi aquesta percepció d'inseguretat, perquè hi hagi aquesta sensació de que hi ha un perill, de que ull amb la cartera, no? Llavors, a vegades ens hauríem d'anar més a números exactes i a coses com, per exemple, el cas que ara deia, de que si això és una tendència que es té en compte de l'estiu i a l'estiu també es tenen en compte totes aquestes... Clar, llavors un cop t'expliquen això dius, ah, vale, no és que vinguin aquí al pàrquing d'Olot a obrir cada dia 10 cotxes. Vale, però clar, si s'explica, depèn de quina manera, es pot generar aquesta mala percepció.
Marpa.
És que jo també crec que és bastant central el tema de la percepció d'inseguretat, no només en el cas dels robatoris de cotxes, en general sobre el tema de l'augment de la criminalitat. Clar, quan poses els números en valors i sobretot tenint en compte precisament el que deia l'Agustí, que aquest, en aquest cas concret aquest tipus de crims tenen molt a veure amb la fluctuació del turisme al llarg de l'estiu, 44 casos sobre 100.000 habitants... Abans ho comentàvem amb la Susana, no? Que jo veig poques notícies. Crec que quan els índexs baixen no és notícia. I en canvi crec que sí que hi ha un interès d'anar pujant aquesta sensació d'inseguretat, no només en aquest àmbit sinó en els altres, perquè és veritat que per exemple hi ha negocis com el de la venda de les alarmes que es beneficia molt de que hi hagi una percepció d'inseguretat generalitzada. Llavors, crec que el tema de la percepció és bastant central.
Vosaltres teniu sensació d'inseguretat, per exemple, a la nostra comarca o no?
No. No. Percepció d'inseguretat en aquest nivell? No.
No, però és veritat que m'he trobat en situacions que fa anys enrere no m'ho hauria imaginat trobar-me.
Per exemple?
No, d'alguna increpació pel carrer a la nit, veure alguna baralla però en entorns, per exemple, sobretot estic parlant d'entorns de nit, veure alguna baralla en entorns on no me l'hauria imaginat mai trobar-la d'aquesta manera, diguem, no una típica baralla de dos beguts o de dos que s'han enfadat, sinó baralles amb ganivets, per exemple, no? I això no m'hauria esperat mai trobar-me l'ot fa 10 anys enrere, i ara m'ho puc trobar. Que és habitual? No. Que ha passat? Sí. Llavors, negar que aquesta realitat existeix també és un error. Centrar-se només en aquesta realitat i dir que això passa cada dia és mentida. S'ha de treballar i s'ha de millorar, però sense caure en el parany del pànic, però també el de la negació és un error. Dir, no, si estem molt bé. Això ho he sentit, no? he sentit consellers i consellers d'interior parlar de lo bé que estem i de lo bé que anem, i que no, que la inseguretat està baixant i que cada cop és més segur, aquest país, quan és radicalment mentida i quan ho mires des dels municipis te'n dones compte que no quadra el discurs del conseller amb el que estem visquent aquí, no? Llavors això jo crec que és un error, perquè la gent acaba traient-te tota la credibilitat que puguis tenir, perquè no et creuen. Simplement diuen, aquesta persona ens està mentint, perquè la meva percepció, el que jo estic visquent cada dia, no té res a veure amb el que m'està explicant aquesta gent. I després és quan determinats discursos pugen com l'escuma, perquè els hi regalem el terreny.
Aquestes comparacions, sobretot, sempre és curiós veure amb què es comparen, no? I valgui la redundància, no? És a dir, estem més bé aquí que al Brasil, sí, home, segurament.
I tant que sí.
Però, esclar...
Bueno, com es comparen, per exemple, Olot-Barcelona. Home, quants habitants viuen en un lloc i l'altre? Clar, és que, vull dir, al final, això també són coses que s'han de tenir en compte. I no, hi estic d'acord, en dir que si hi ha fets puntuals, evidentment, s'han de tenir en compte, s'han de tractar, s'han de treballar, perquè no passin, si hi ha baralla de ganivets, evidentment no n'hi ha d'haver. Però tampoc... No n'hi ha una cada setmana, no sé com dir-ho, no? Ni molt menys, però ni molt menys. I en canvi, des de depèn de quins sectors, bueno, el que dèiem, no? Hi ha discursos que interessa semblar que aquí hi ha baralles cada dia sí, dia no. No? I vull dir, una cosa és negar, que tampoc estic a favor de dir vivim en el món de llup i no tenim cap problema, no és això, però també deixant clar quan passa, no? O sigui, en quina temporalització, quins recursos s'hi estan posant, s'estan posant recursos per fer això, per evitar que passi, no? O sigui, també donar una sensació, si hi ha percepció d'inseguretat, també donar una mica de tranquil·litat, no? Perquè hi ha gent que realment es creu que aquí està, bueno, que cada cop estem, bueno, que sembla això la selva.
És que crec que precisament aquí a la ciutat d'Olot, amb el tema de la percepció d'inseguretat, sobretot entorn al barri vell, s'ha creat una espècie de mite com que allò de sobte doncs és un camp obert de màfies i no sé quines històries per no anar a dormir.
Ho has sentit, això, tu?
Sí, sí, però
jo he sentit. Això de les màfies no ho he sentit jo.
Com que hi ha històries de baralles cada dia, jo fa 5 anys que visc al barri Vell d'Olot i no he tingut mai cap sensació. Però bueno, és el que dèiem, no és que no passin coses.
Vas tranquil·la pel casc antic a la nit?
Sí. O sigui, no sento més inseguretat que en qualsevol altre àmbit urbà de nit, com pot ser una persona com jo a l'espai nocturn, no? És veritat que les dones sempre tenim més sensació d'inseguretat, perquè és veritat que en els espais nocturns doncs, hi ha més possibilitats que t'agradeixin, però no em sembla una cosa com característica que em passi al barri Vell d'Olot. És una cosa que em pot passar en qualsevol espai. Jo sento seguretat, jo sento casa meva i ho parlo amb les veïnes i moltes coincidim que no entenem gaire bé aquesta alarma entorn al barri vell, no?
Tu també et sents insegura en el casc antic o no?
No, és que estic totalment d'acord amb el que deia. En la mateixa mesura que t'hi pots sentir en qualsevol altre espai nocturn en un altre lloc. Vull dir, no és un lloc que diguis especialment... em sento molt segura al barri de Pequín, o el barri de Bonavista i el barri del nucli antic, no. Sí, llavors, en canvi, sí que depèn d'en qui parlis, que moltes vegades hi ha gent que no viu al nucli antic, et diu això, no? En els dit, ui, allà, al nucli antic, allà a la nit, als carrers.
Sí,
total. Gusti.
Sí, el primer d'ara...
Creia que apuntaves molt.
Bueno, apuntava coses perquè si no fes... No sabré què dir, de veritat. Escolta, no, la Grotxa encara està molt per sota de la mitja de les comarques de Catalunya pel que fa a seguretat. O sigui, molt per sota, vull dir que està, és de les comarques amb menys delinqüència de Catalunya. Vull dir que més de la meitat de comarques de Catalunya estan per sobre en delinqüència que la Garrotxa, però això és una bona notícia. I per això dic que a vegades comparant-ho amb altres coses. No? És la tendència el que ens fa veure això i ficaré un exemple molt concret. Suècia, per exemple. No? Suècia ara, diguem que és un país que està en una crisi enorme, enorme des de fa 2 anys, els ha incrementat per xifres de per 20 i per 30 violacions, tirotejos, assassinats per armes, el país d'Europa on hi ha més assassinats per armes de foc a l'any, etc.
No? Estem parlant de Suècia.
Suècia, que... el paradigma de la socialdemocràcia, el paradigma de l'estat del benestar i de la seguretat, que ha caigut en picat aquests darrers 2 anys, ha implosionat un model que els hi ha fallat. No? I en aquest sentit, mira Suècia i dius, el situem a Llatinoamèrica, o sigui, d'Estats Units al sud, diguem així, sense comptar Canadà, si viéssim als Estats Units, Mèxic, tot Llatinoamèrica, i comparéssim amb Suècia, les dades de Suècia serien de les millors. Però la fiquem a Europa i és la pitjor de tots els països d'Europa. Per tant, el context és important, l'entorn on estem és important. És clar que quan et dius, si comparat amb Brasil, no. Comparat amb la gran major part del món, Olot és una ciutat extremadament segura. El que fa por, o el que ens ha de preocupar i el que hem de treballar amb intensitat, és que això no anem endavant sinó enrere. O sigui, la sensació de que cada dia pugin una mica, no? Doncs que abans tenies 20 delictes l'any, ara tinguis 22, malament, o que en tinguis 25, malament. I això és aquesta tònica catalana de que percentualment cada any puja més els petits furs, els robatoris, les baralles i algun delicte més greu, per sort, no a la Garrotxa, és un tema que hem de tractar immediatament. Perquè tot això, de la mateixa manera que va passar a Suècia i com passa a tota Europa, és fruit d'un canvi cultural gegantí d'Occident, de l'Europa occidental, que té a veure amb l'arribada massiva de molta gent. És evident, qui ho vulgui negar, que ho segueixi negant, és evident que això té a veure de com ho hem gestionat, que ha estat una gestió més aviat nefasta en general a tot el continent de les arribades massives de la gent en molt poc temps, que tenim els serveis molt al límit, amb pocs recursos per fer-los tirar endavant, i que això el que genera és situacions de tensió extrema que poden derivar amb gent al carrer sense recursos i després doncs, incrementar la sensació d'inseguretat. Això és el que ha passat a Suècia. Aprenem-ne. Aprenem del que ha fet Suècia i aprenem-ne.
Mm-hmm. Algú més vol afegir alguna cosa més sobre això? No? Anem a la política, perquè la política també està moguda, estimada Pagès.
Està molt entretingut últimament, no?
Ara surten, ja sabeu que en tota la polèmica d'Esquerra Republicana hi ha un autèntic ball de bastons i ara treuen els Sant Cristos Grossos, si em permeteu l'expressió, perquè Puigcercós, Benach, Tresserres, Huguet, que no havien vist en tota aquesta polèmica treure el cap i que molts ja donaven com per gent que... diguem, es mirava molt de lluny l'activitat del partit. Ara apareixen per donar suport a Nova Esquerra Nacional. És la tercera de les candidatures que ha aparegut, a banda de la d'Oriol Junqueras, i la segona que també tenim. Susana.
Molt entretinguts, no?
Quan tu veus tot això, què penses?
Bueno, jo, com a militant d'Esquerra Republicana, tot aquest... A veure, depèn de com es fa. Vale? Perquè al final que dins d'un partit surtin quatre veus, quatre opcions, amb projecte, amb discurs, amb preparació, per mi és positiu, perquè al final t'enriqueix, et permet fer un debat intern, et permet fer una reestructuració, et permet tornar-te a posar a mirar, no?, què estem fent bé, què estem fent malament, cap a quin camí vam tirar, es pot recollir millor les sensibilitats de la militància, es pot... Per tant, em sembla bé. Quin és el problema, no?, que últimament és el que s'està veient a les notícies, que no s'està fent bé? O sigui, hi ha havent una cursa de retrets, de diferències d'opinions visibles, hi ha coses que estan sortint abans a la premsa, que s'està coneixent la pròpia militància... Si aquest procés segueix així, no sé com acabarà tot plegat.
I quan dius no sé com acabarà tot plegat, què vols dir?
No, perquè clar, al final no sé quin partit quedarà, no?, per defensar, si la gent al final no se'ls està tirant els pals pel cap, perquè clar, això, arribes a un congrés un 30 de novembre. Un cop arribes al congrés, tot el que s'ha fet ara s'ha de seguir, perquè tota aquesta gent forma part del mateix partit. O es produeix una cissió i es genera un altre partit, però vull dir, si aquí la cosa va a ganivet de la manera que va, llavors se'm fa difícil veure com es podrà entendre, depèn de quines persones. Fa complicat realment de veure, vull dir, i conec gent de les diferents candidatures i de les diferents sensibilitats, i a vegades és com que et sorprèn, depèn de quines coses.
Jo he de dir que, a part de lo divertit que pot ser veure el circ mediàtic i el que deia la Susana del tirar de gabinets, estic d'acord amb que la pluralitat de veu sempre és positiva, i a partir d'aquí s'ha de veure una mica què passarà.
No, al final jo crec que són els membres d'Esquerra Republicana que han de decidir què volen fer amb el seu partit. L'únic que des de fora sempre sap greu o preocupa és més aquestes cacofonies, aquesta morbositat al voltant de tot el procés. L'hem viscut a casa nostra, a Junts, o l'ha viscut, de fet, tots els partits han viscut moments d'aquests. Malauradament, doncs, ara la gent d'Esquerra els hi toca viure ells un moment complicat, amb moltes tensions entre lideratges. Jo sempre era defensor d'aquestes coses, millor rentar la roba bruta a casa, no? Una expressió una mica d'aquelles que funcionen en aquests casos. Per què? Perquè al final anar exposant això públicament i aquestes crítiques i aquestes apunyalades, l'únic que fan és generar més desafecció, no cap a Esquerra, no, cap a la política, perquè va carregant, no? Plou una mica sobremullat, també ara ja, perquè la desafecció no sé si pot ser encara més alta. Però bueno, desitjar que Esquerra s'entenguin, que tropiguin la millor solució pel partit, que tropiguin un projecte que els engresqui, que els uneixi, que al final és el millor per Catalunya.
De moment hi ha quatre candidatures, Jo deia que n'hi havia tres, no n'hi ha quatre, Recordem-ho, Nova Esquerra Nacional, que és Godàs com a candidat a la presidència, que és precisament el que dona suport a Joan Puigcercós i companyia. Militància Decidim, que és la que impulsa Oriol Junqueras. Foc Nou, que també la coneixíem no fa gaires dies, liderada per Helena Solà. I Recuperem Esquerra Col·lectiu, primer d'octubre, amb en Xavier Martínez al capdavant. Si haguessis de fer una porra, què?
Depèn, perquè depèn de com segueixin en aquests dies. El 30 de novembre és molt llarg, és molt enllà.
És molt enllà, això,
Sí, de fet es va fer una proposta d'avançar la data, perquè a nivell estatutari era el que s'hauria d'haver fet, però es va decidir des de l'executiva actual no fer-ho, mantenir aquesta data perquè tothom tingués temps per preparar-se, que en part tampoc em sembla malament, perquè si la gent necessita aquest temps per tenir preparat, què passa? El que dèiem, no? Jo estic molt a favor de lo de que no ha de ser un xou mediàtic, que és el que està passant. Jo estic molt en contra que sigui aquest titular notícia rere notícia. Al final estem parlant d'una organització que és una cosa que no està votant el ciutadà, o sigui, està votant el propi partit. Per tant, no sé quina necessitat tenim tampoc de que cada dia hi hagi un titular respecte a això, no? Llavors és com... Bé, i el 30 de novembre és llarg, perquè som octubre, som a principis d'octubre, falten pràcticament dos mesos, i si seguim aquest ritme és el xup que deia, no? Llavors la dificultat de veure com es cosirà. Una porra? No ho sé. No ho sé, perquè no sé al final tampoc quin nivell d'aglutinament i quin nivell de discurs i d'arguments tindran, perquè tot i el que es pugui veure aquests dies, no?, de lluita, sembla una mica d'egos i de personalitats, Esquerra Republicana ha estat un partit que no ens hem caracteritzat mai tampoc per anar a seguir d'un líder o de seguir d'una persona, sinó a partir de la proposta que es presenti, no? Llavors també una mica és a veure què presenta cadascú, no?, quina és la proposta de cadascú.
En qualsevol cas, aquí estem discutint entre continuïtat o fer cau i net, no? Diríem.
No,
no?
No. Clar, el que passa és que no, perquè...
Aquesta és la sensació que dona des de fora, eh?
No, el que passa és que no, perquè, per exemple, aquesta que deies de candidatures de Nova Esquerra Republicana, que, de fet, bueno, Nova Esquerra Republicana, Joan Puigcercós, Huguet, Tresserres, Nova Esquerra Republicana, per exemple, clar, és com un no és nou, sinó que és la part que ja hi havia d'ara de l'executiva. Però Oriol Junqueras, que és, per exemple, l'altra candidatura, era el president del partit. Per tant, aquesta és l'opció de continuïtat, no? Però no, perquè... per això dic que és més complicat del que sembla. Vull dir, no és tant una opció de continuïtat i una cosa nova, perquè la cosa nova tampoc és nova. I la cosa que continua no és amb el mateix equip. Llavors, per això dic que, que no és tan lineal.
Molt interessant, molt interessant. Doncs veurem què passa, perquè clar, d'aquí al 30 de novembre... Sí. No sé, ja pogués... Potser hauria set partidari, és una opinió estrictament personal, eh? De matar-ho com més aviat millor. Ho dic per no anar alimentant... Sí. Diguem-ne, la polèmica, no? Perquè sí, sí. Esclar, és que cada vegada que hi ha, i fins i tot a través de les xarxes socials, que a vegades poden fer molt mal en aquest aspecte, hi ha un caldo
important. Sí, 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 hi ha un caldo important. Sí, sí, sí.
Bé, anem a un altre dels temes que al llarg de les últimes hores ha estat notícia, és que el govern vol eliminar per llei la cita prèvia obligatòria a l'administració en un termini d'un any. A mi m'agradarà veure si això serà realment possible o no, perquè l'executiu aprovarà aquest dimarts un pla per transformar l'administració que també inclou la creació de 2.000 places de pràctiques remunerades per estudiants. Escoltem a l'Albert Dalmau, que és el conseller de la Presidència de la Generalitat.
Si vostè té hora, igual que té hora per anar al mecànic, si té hora perquè la visiti al metge, pues això es manté, no? Però un s'ha de poder dirigir en els serveis públics en allò que té a veure amb l'atenció presencial a una oficina d'atenció al ciutadà, a fer un tràmit al CAP perquè li donguin hora, a fer un tràmit a la comissaria de Mossos d'Esquadra per fer una denúncia sense cita prèvia. Obligatòria. Sense cita prèvia, obligatòria. En allà on la cita prèvia funcioni correctament, funciona correctament, però no podrà ser mai l'únic sistema de relació amb la ciutadania.
Marpa, com ho veus?
Home, jo crec que ja era hora, no? Era una d'aquestes coses que anàvem arrastrant des del Covid, i és un model de sistema que clarament no facilita accedir a tots els recursos de l'administració, no? Sobretot pensant en un exemple una mica absurd, no? Però sí que és veritat que hi ha molta gent gran que relacionar-se amb la tecnologia no li resulta la cosa més fàcil del món. Llavors és una barrera més que poses a l'accés als recursos de l'administració pública. Mm-hmm.
Susana?
Sí, jo crec que sí, que està molt bé aquesta mesura, en el sentit de que ara deien del Covid, però abans, jo recordo, poso l'exemple, perquè era va ser molt... sempre ho dic, a la universitat havies de demanar cita prèvia per fer qualsevol mena de tràmit. No hi havia ningú. Tu havies d'anar a l'ordinador, demanar cita per d'aquí 5 minuts, tu esperar-te 5 minuts així, mirant a la persona d'allà, la persona mirant-te així,
sense ningú.
I quan tocava l'hora deia, va, ara et puc atendre.
En sèrio?
Sí. Sí, a la Universitat Autònoma de Barcelona. A veure, era ridícul. Jo me'n recordo que hi havia tot de gent, a vegades hi havia tot de cua allà, esperant, però no tenint a ningú. Però clar, com que no era la nostra hora, no et volien atendre.
No et volien o no et podien?
No ho sé. Perquè clar, a vegades era...
Perquè l'escena era una mica ridícula.
Era ridícula, era ridícula.
És que aquesta escena que està descrivint la Susana jo també l'he recordat i també l'he viscut exactament sí, sí. Igual. Vull dir, és veritat que és una cosa anterior al Covid.
I què fèieu? Us miràveu i...
Sí, i bueno, va, queden 7 minuts, eh? Més preparant.
Quan podien avançar feina,
evidentment.
No?
Però no, o sigui, jo entenc que els hi deien que no ho fessin, no? Perquè clar, segons la seva d'allò era... Si ara ve el que té l'hora ara... No? Vull dir...
O sigui, això es produïa perquè algú previ, diguem-ne, s'havia saltat
sí.
La cita.
Teòricament sí, però no ho sé, però vull dir, era un mostrador com ara que estem aquí i d'aquí, una distància, vull dir que si ve algú ja m'apartaré. No, espera't.
Agustí.
Jo trobo que és una gran notícia. Al final, és una cosa de molt de sentit comú. No només, a més a més, pels temes de bretxa digital, que també hi estic molt a favor, sinó també perquè a vegades, per exemple, sentia casos a Barcelona, una persona que explicava un dia per la ràdio, em sembla que explicava que l'havien entrat a robar, i per anar a ficar la denúncia a Mossos va arribar, no li van deixar perquè havia demanat la cita prèvia i se'n va tornar a casa sense haver pogut ficar la denúncia. I vaig quedar una mica mort. Doncs, com pot ser, no, això? Per tant, entenc que...
Això aquí a casa nostra no passa, no?
A mi no m'ha arribat mai i entenc que no.
Jo
quan he anat a Mossos a ficar alguna cosa, no m'han pas fet demanar mai cita prèvia. I municipals igual.
No ho entendríem aquí, això, em sembla. Ho entendríem, que anéssim a Mossos a presentar una denúncia i ens diguéssim...
És que a mi em sembla un contrasentit quan ens interessa, a més que quan passa una cosa d'aquesta sempre, a més des dels propis cossos, s'incentiva que, sisplau, denuncieu,
clar, clar.
Perquè si no, no podem actuar, no podem fer res. Llavors, és com una desincentivar-ho de manera brutal, no? Dir, escolta, no, arribes a posar la denúncia, no, cita prèvia, torna un altre dia. És que ho trobo, aquest ja el trobo com l'extrem, no?
L'extrem de...
Sí, gairebé un acudit.
Sí, sí. I també crec que hi ha molts recursos de l'administració pública que ja tenen molta bretxa, que hi ha molta gent que ja li semblen processos complicats de per si, depèn de què hagis de demanar, no? Tot, jo que se m'acut, Hisenda, coses que ja et generen una bretxa, ja tenen una fama de dificultoses. Afegir un pas més sempre fa que hi hagi menys accés, que ho complica tot més, vaja. Mm. Sí, bona notícia.
Quins són els altres serveis que creieu que també haurien d'entrar en aquesta mesura? O quins són diguem-ne, les altres qüestions que fan que entre el ciutadà i l'administració hi hagi precisament aquesta esquerda que comentava l'Agustí, no? que fa que més que apropar-nos ens allunyi. Hi ha alguna altra situació que creieu que també hauria de canviar en aquest sentit?
De què vols dir? Però de demanar hora? O de
demanar hora o d'haver de superar tants filtres com, per exemple, ens trobem moltes vegades quan, no sé...
A vegades també ens passa, per exemple, en el metge, a vegades. És un altre tema que a vegades... Jo que sé, això parlant amb moltes persones, a vegades, si ets, per exemple, una persona que ets propensa a tenir angines, no? I és com un, has de fer tot un tràmit per arribar al metge a que et digui té aquest medicament i vés-te'l a prendre, no? I a vegades és com, també estaria bé que potser hi hagués alguna manera d'agilitzar això, no? Quan són coses tan que dius, no, és que realment la meva visita és una visita d'un minut o de dos minuts, no? De fer-ho d'alguna manera més ràpida, que no sigui a vegades via demanar hora, que no tinguis hora, o anar a urgències, col·lapsar urgències, no sé, per una cosa que llavors és com, ah, sí, és tal cosa.
És molt bon exemple en aquest cas. De fet, amb el tema del món de la salut, hi ha un tema també de mal ús del ciutadà, moltes vegades dut expressament per ell, per aquesta situació. No? Al final, moltes vegades parles amb l'hospital i diuen que la gran majoria d'urgències que s'atenen a Olot a l'hospital no són urgències.
No.
Són gent que no vol anar a fer cua al cap, que no tenia cita, o gent simplement que se'n va a urgències per defecte, que també hi és això. Llavors, evidentment, aquí hi ha molta feina pedagògica a fer, però feina també a resoldre d'aquesta propa, sobretot amb els temes de poder resoldre de manera més eficient casos molt concrets. Jo m'he trobat mil vegades, jo també tinc moltes angines, i m'he trobat moltes vegades de que sé que el que estic és amoxicilina, tinc 38 de febre, i he anat 2 hores a fer cua sense cita prèvia per allà amb si a última hora t'atenen i t'ho donen, perquè no pots estar una altra nit amb febre, doncs això a vegades costa.
Marpa?
Sí, entorn al sistema sanitari també hi ha un problema de tots els passos previs que s'han de fer perquè t'atengui un especialista, no? Vull dir, pots tenir fins a 6 mesos d'espera en els quals la teva dolència o ja pot haver empitjorat moltíssim quan finalment t'até a l'especialista o pot ser que ja se t'hagi passat totalment i llavors aquell problema que tu tenies, doncs potser estàs bé en aquest moment, però es pot agreujar, no? O sigui que després té un impacte en la salut de la gent i evidentment no és l'únic factor, però és veritat que el filtre sempre a través d'una o diverses visites amb el metge de capçalera prèviament a que puguis fer una derivació, sobretot quan són, com vosaltres dèieu, hi ha problemes recurrents que en aquest cas un metge de capçalera t'ho soluciona, no? Però en altres pots necessitar directament la visita de l'especialista, dificulta i a més en el cas del sistema sanitari, no? Que té un impacte directe en la vida de la gent, però no és tan senzill, crec, com treure la cita prèvia.
Veurem si s'acaba aconseguint amb el termini d'un any. Jo crec que un any són molt ambiciosos. No sé si s'han tirat una mica a la piscina, perquè, és clar, canviar tot això i també canviar la mentalitat a partir del que tu has explicat, no? De qui treballa directament a l'administració.
En menys d'un any ens va instaurar això.
Doncs...
Es va instaurar molt ràpidament. Perquè
teòricament s'hauria de desinstaurar, no?
Per tant...
Molt bé. Per cert, hem sabut que Catalunya malbarata unes 280.000 tones a l'any de fruita, verdura, peix i carn de porc abans de posar-les a la venda i uns 28.000 litres de llet. L'Agenda 2030 de l'ONU per al desenvolupament sostenible vol reduir la meitat el malbaratament alimentari. De fet, el 25% de menjar que es llença podria combatre la fam crònica d'arreu del món. Ara fa uns dies es va presentar el restaurant Els Ossos d'Olot, que participa a la campanya de... que precisament pretén fomentar que no es llenci el menjar. Vam parlar amb l'Ada Parellada, que és la cuinera que ho ha impulsat arreu de Catalunya. La iniciativa, la campanya es diu Gastro Recap i ens deia això.
Aquesta és una campanya de conscienciació i de sensibilització de cara al client, comensal, al consumidor i també al restaurador, perquè el volum i la qualitat dels aliments que es recuperen és tan important que fa que genera un impacte en el restaurador que diu, però com pot ser que això es llenci? I el client igual, el client o comensal, quan ho menja, diu, però com pot ser que això es llenci?
Som conscients de la quantitat de menjar que llancem cada dia?
Jo crec que no. Jo crec que no, o sigui, sí a nivell teòric, però no a nivell pràctic. O sigui, tu no visualitzes la quantitat de menjar que es llença, perquè jo crec que si ho féssim seria, bueno, bastant alarmant, no? Perquè això que diuen aquestes dades que hi havia ara a la pantalla, no? El 25%, visualitzo en un supermercat, per exemple, no? I dir, no, tot això ha de valer basura. Perquè és així, perquè s'està llançant molta quantitat de menjar. Llavors, si ens quedem amb xifres, és com, bueno, no? Però posem un menjar, posem un iogurts. Quantes tones hi ha aquí? Cada dia, no? Llavors, jo crec que estaria bé.
Marpa?
I que jo crec que iniciatives com la que es comentava ara estan genials, però jo crec que sí que comença a haver una consciència més individual sobre el tema de llançar el menjar. No crec que sigui tant una responsabilitat dels individus, no? Perquè la major part del menjar que es llença es fa durant els processos de producció i de distribució, com deia, perdoneu. I com deia la Susana, per exemple, en el cas dels supermercats, qualsevol persona que hagi treballat en un supermercat i s'hagi encarregat de fer el tancament sabrà perfectament que es passa pels passadissos amb un container sobre el qual es van tirant els productes. I aquest container després queda tancat en un espai amb candau fins que passa el camió. O sigui, ni tan sols hi ha la possibilitat de que alguna persona, si té la necessitat de fer-ho, pugui treure aquest menjar que encara és vàlid pel consum humà del contenidor. Llavors, crec que hi ha un problema més de base a nivell de concebre el sistema de producció alimentària. No tant que tu a casa teva intentis apurar i menjar-te, posem l'exemple dels iogurts, no? Potser la data de consum preferent era acabar ahir, no? I jo crec que hi ha molta gent que ja fa l'esforç de, bueno, almenys encara que ja hagi passat, però crec que és un tema del sistema de producció i distribució de menjar.
Vostè. Absolutament d'acord. Jo tinc la sensació que la gent a casa, ja des de l'economia familiar, des de quan ets petit, de gran t'educen a que el menjar es llença el mínim possible, i tinc la sensació que no, la gran problemàtica de llençar, de menjar desaprofitat no ve de les cases, sinó que ve sobretot, jo crec, dels supermercats i de les grans superfícies comercials d'aquest estil, i després dels restaurants, segurament. Però sobretot dels supermercats, jo crec que és un dels punts claus a incidir aquí. I tinc la sensació que s'ha fet poc contundent a nivell legal pel que fa tot el tema de les sancions que hi hauria d'haver-hi per aquestes grans marques i aquestes grans empreses llançar tant de menjar com fan. De fet, haurien de veure com una oportunitat, però se'ls ha de forçar. S'ha de sancionar fort llançar més d'un percentatge de menjar raonable. Tots entenem que pot haver-hi... La perfecció és impossible en aquest sentit, però s'ha de llançar. I després, incentivar que hi pugui haver un sistema de reventa, a preus més econòmics, etc., d'aquest menjar, doncs, que surt de circulació, i trobar-li una solució, encara que no sigui per consum humà, també pots trobar altres tipus de consum, animal... O... Ostres, falta imaginació, i perquè neixi la imaginació, i que després d'aquí neixi el negoci, fa falta incentivació. La incentivació ha de ser una regulació més dura.
Totalment d'acord amb el tema de les sancions. Jo crec que les grans superfícies se les ha de començar a penalitzar, sobretot per tirar aquest menjar, perquè al final molta part de l'excusa, jo crec, de les grans superfícies en torna a tirar aquest menjar i no reaprofitar-lo és sostenir les seves ventes. És a dir, jo no puc posar aquest menjar que està una mica malmès a un preu més baix, o no el puc donar, o no puc crear aliances amb ONGs o sectors que es dediquin al reaprofitament de menjar, perquè després no tindré les ventes que tinc ara. I això sabem que és una mentida, perquè si tu pots comprar, i per això funciona el sistema així, una pera en perfecte estat, sense cap marca, la gent que s'ho pugui permetre la comprarà igual. Sabem que el reaprofitament no va per aquí. I jo crec que el tema de les sancions és molt important i s'ha de començar.
Perquè ara hi ha com una mena de buit legal, no? Amb això entenc. És a dir, se sancionen els supermercats i llencen menjar...
Jo crec que sí, però
lliurement?
Ara no ho conec, però recordo alguna sanció important en alguna marca espanyola de supermercats, però recordo que la xifra de final era ridícula en comparació al benefici, facturació... No? La sensació era aquesta.
I estic molt d'acord en que el tema és aquest, no? Les grans superfícies, perquè, per exemple, quan parles amb botiguers, de botigues petites, no els hi sobra tant de menjar cada dia, no estan, i si no, molt es pot reaprofitar tranquil·lament. Vull dir, no és una cosa que diguis, ui, és que no, perquè ja la quantitat de producte que hi ha ja està prevista en el nivell de ventes que tenen habitualment, i el que surt, l'excedent que sobra, és mínim. Al llarg de la setmana. O sigui, i llavors, per exemple, tu te'n pots anar a una carnisseria i pots dir, mira, ara vull bistec de no sé què, i et diuen, no s'ha acabat, dilluns en tornarem a tenir. O dir, mira, ara volia hamburgueses, ah, no, som divendres a la tarda, tenc el cap de setmana, no en tinc d'hamburgueses. Si vols te les encarrego i dilluns que ve te les vens a buscar. No passa res, no s'ha mort mai ningú per en lloc d'haver d'agafar una hamburguesa i fer unes salsitxes, no? Però en canvi els supermercats no. Els supermercats han de tenir tot de tot en tot moment, no? Exacte. Clar, llavors és evident que aquí hi ha un problema, no? Com a sistema productiu. El peix, ja que si tu hi vas a última hora no n'hi ha, per què sempre n'hi ha d'haver, no? Aquí a la plaça Mercat a dalt o a baix, no? En aquest sentit, bueno, no? És una mica el sistema, el model.
Sabeu que avui és el Dia Mundial del Correu? Quan fa que no escriviu una carta a mà?
No tant, eh? A mi m'agraden molt les postals. No,
ah,
les cartes no, però les postals sí que m'agraden molt.
Per què no t'agraden les cartes?
No, no és que no m'agradin, eh? És que són més ferragoses i a més no domino molt el...
Jo odiava quan s'acostava Nadal perquè la meva mare em feia escriure les felicitacions per tota la família. Era odiós,
també.
Era odiós, no m'agradava.
I també, m'ho acabes de fer recordar, no me'n recordava, quan era petita.
Perquè a més després no entenia la meva lletra i no li agradava el que havia escrit. I per tant, en conseqüència, ho hi havia de tornar i era un calvari. Era terrible, això.
També, però estem parlant molt petits, eh?
Sí, fa uns quants anys. Quan fa que no escrius una carta a mà?
Jo crec que la meva vida he escrit postals. Sí. Quan anava de viatge, lo típic, de petit, amb la família, feia una postal i l'enviaves a casa d'un amic, amb el cello i tot això. Jo crec que una carta i enviar-la no l'he enviat mai a la meva vida.
Marpa.
Sí que n'he enviat algunes, però no moltes.
I el correu electrònic, el feu servir?
Molt. Sí, però per feina, no?
Per feina,
més, no tant per cartejar-se, no tant com una via de comunicació informal. No tant com per explicar-li la vida a algun amic o amiga, no.
No.
Per feina molt, tot el rato. Tot
però
el feia dia.
Il·lusió rebre cartes o no?
És que tampoc és que n'hàgim rebut moltes, jo crec.
Ja veig que sóc el més vell de la taula.
No, crec que alguna... Jo, de fet, recordo, per exemple, a l'escola, que havíem fet allò per, com per correspondència,
sí.
I parlàvem amb gent d'un altre país, i vam enviar... Però enviaves tres cartes mentre durava l'actiu... Vull dir, no sé com dir-ho, no? Sí que feia gràcia, però clar... Parlant de fa més de 20 anys, vull dir...
Quin futur li augureu, per exemple, a serveis com Correus?
Clar, Correus té tota una part del servei que no és tan coneguda, però que és molt interessant, que és tota la part de paqueteria.
Sí.
Que
sí.
Això jo crec que té molt de futur. De fet, més que mai, com estem veient amb Amazon i etcètera, perquè això de la paqueteria i el de comprar per internet i tot això va a més. Ara, la part de Correus, jo ara només rebo tres tipus de cartes a casa. De bancs, de censos electorals, que espero que no em toquin a la mesa, o sigui, depenent de les eleccions, no?, el típic, i de factures de la llum i del gas.
De fet, a Olot em sembla que queden dos xampinyons d'aquells, d'aquelles bústies que eren...
Però no sé on són, de fet, no ens he vist pas.
Aquelles grogues.
Jo diria que un està al carrer Mollera, si no recordo malament. Si no recordo malament, al capdamunt a tocar de la plaça Clarà. Diria.
Jo estic d'acord amb l'Agustí que el servei de paqueteria, sobretot a nivell individual, no? Perquè empreses com Amazon ja tenen o MRV i aquestes DHL i tot això sempre ha existit, més a nivell comercial o a nivell de negoci, però a nivell individual, enviar coses als uns als altres, no? Correus fa aquest servei. Jo ho faig servir, això, eh? Jo ho he fet servir per enviar-me coses perquè tinc una família que viu lluny, llavors per poder...
Es fa servir molt, en tema de compra i venda, temes de segona mà i així, es fa servir molt. Sí, és interessant.
Sí, però després d'aquí els hi treu una part de negoci, bueno, jo crec, també de les coses aquestes de certificacions, de títols i de coses d'aquestes que te fan pagar aquestes fortunes per imprimir-te un paper.
Sí.
A veure què passa, perquè si anem cap a la digitalització, això també hauria d'anar a la digitalització.
Evidentment.
No?
Perquè això podríem incloure amb allò de l'administració que dèiem.
Sí, perquè, per exemple, treure't un màster, treure't una carrera que et facin pagar 200 euros per imprimir-te un paper, quan ara tot anem digital a tot arreu...
I que tarden dos anys en donar-te'l també, perquè es veu que va molt lenta la impressora.
Agustí Arbós, Marpa Montaner, moltíssimes gràcies. Jo us escriuré per WhatsApp per veure'ns d'aquí a 3 setmanes.
Gràcies.
Hem fet un pas més. Gràcies, Susana Pagès.
Moltes gràcies. Veiem
d'aquí 3 setmanes també. Nosaltres hi tornem demà, ja ho sabeu, parlant del WhatsApp 682-900-600, el nostre número, perquè hi deixeu els vostres comentaris. Gràcies per la confiança. Fins demà.